caminant quan creus que no pots arribar al cim i, en canvi, les cames no poden, però el teu cor diu que has d'arribar. Aquesta, per mi, és la meva imatge personal de la voluntat.
Gran recapte d'aliments. Necessitem voluntaris. 1 i 2 de desembre. Apunta't al granrecapte.com.
El que som no és casualitat. És l'esforç de generacions d'homes i dones que potser sense entendre el món han escrit episodis meravellosos de la nostra història. Del 23 al 26 de desembre, tanca els ulls i reviu la vida d'aquells que algun dia van fixar les bases de la nostra societat. Perquè a l'Espluga de Francolí, si vols, pots viatjar per l'autèntica història del Nadal. Pessebre vivent de l'Espluga de Francolí. Compra les entrades anticipades a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí. A pessebredelespluga.com, a taquilla o descarrega't l'app Pessebres Vivents al teu mòbil.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixis una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? Són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Que avui, després de tota la transició, hàgim de tornar a parlar de democràcia, de
prohibim el seu trànsit per les carreteres, podem reduir d'una manera molt significativa els accidents mortals.
Doncs vagi orientada a les dinàmiques pròpies del vidre i, per tant, intentarem personalitzar un seguit d'atraccions.
I aquesta obra sembla una maledicció.
Tota l'actualitat de la Conca de Barberà a la teva ràdio local.
El conseller Rull insisteix...
Centenars de persones van sortir...
La Nacional 240 ha tornat a ser notícia.
La Conca de Barberà ha tancat l'estiu amb una...
Aquesta no era la seva primera opció.
Informatius cap de setmana. El repàs a l'actualitat de la Conca de Barberà.
Bon dia, benvinguts a Inquiets, programa número 12. És dissabte 2 de desembre i passen 7 minuts de les 12 del migdia.
Benvinguts a l'Inquiets.
Bon dia, un dissabte més us acompanyem des de l'Inquiets i, com ja sabeu, ens agrada començar el programa fent un agraïment. Avui volem donar les gràcies a tota la gent que dona aliments i també a tots els col·laboradors del Gran Recapte.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som Inquiets.
Hi ha persones que no els agrada fer anys ni tampoc celebrar-los. En canvi, n'hi ha que els agrada compartir aquest dia amb les persones que estimen per agrair-los que siguin al seu costat i celebrar un any més de vida, de moments viscuts, d'experiències, estones compartides. Al llarg dels anys acumulem records, vivències, coneixements que ens fan pensar que ens fem grans, però també són aquestes petites coses les que ens mantenen vius. Avui vull llegir un poema de Miquel Martí Pol que parla dels aniversaris. El poema es diu 7 poemes d'aniversari. No t'ennueguis amb records. 7 claus barren 7 portes. Saps prou bé què hi ha darrere de cadascuna per tornar-hi, amb el pretext d'enyors o negligències. No s'esmena la vida ja viscuda i aquest crepuscle de balaix desvetlla noves veus que vulneren tots els límits. Guarda la trista borra dels secrets al fons obscur de qualsevol butxaca, que no t'exclogui el vent dels seus combats ni la mar dels seus ossis. Per colrar-te de nou la pell hauràs d'obrir finestres. No sentis massa pietat de tu, llença les claus i aprèn-te més encara. Miquel Martí Pol.
Avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut.
Doncs sí, avui la Pica fa anys. Felicitats.
Gràcies, Hermínia.
Moltes felicitats. Hermínia.
Gràcies, Gerard.
Jordina.
Bueno, es pot dir l'edat?
Es pot dir 27.
27, es poden dir, i tant que es poden dir. De fet, es poden dir totes les edats.
Sí,
Pica,
sí.
Pues res, que gaudeixis del dia.
Moltes gràcies.
Molt bon dia i també bon dia a tothom, eh? Tothom que ens està escoltant. Ara l'Hermínia i jo ens incorporem aquí en aquest Inquiets. Però això, moltíssimes felicitats i que gaudeixis d'aquest programa, que és el número...
Com deia? 12.
12, doncs bon programa. Número 12 i bon dissabte del teu aniversari.
Moltes gràcies.
I els companys i les companyes et desitgem sort i salut.
Inquiets, tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
Que el segle XXI, any 2017, amb tot el que l'home pensem que ha evolucionat, encara hàgim de fer concerts per la llibertat de persones escollides democràticament, que hàgim de fer el gran recapte perquè les desigualtats són abismals, que retallin la llibertat d'expressió i d'opinió, perquè hi ha gent que no els agrada el que pensem i diem, i que quan mirem la televisió hi ha res quasi ens commogui, tot això és absolutament trist. Sé que no ens podem fer responsables del tot, però tenim a les nostres mans petites responsabilitats diàries per fer d'aquest món un món millor. Que passeu un bonic dissabte.
Tots som inquiets. Repàs dels continguts.
Repassem abans de començar el programa els continguts d'avui. Començarem amb un nou reportatge de la Unió de Botiguers de mans de Laura Poblet. Avui coneixerem Drac Actiu.
També parlarem amb Toni Morlans, que ens desvetllarà, ens explicarà una ruta.
I coneixerem l'Empelt, l'Ateneu Popular de la Conca de Barberà.
I també ens aproparem una miqueta al gran recapte que es viu avui també a l'Espluga de Francolí.
I acabarem, com sempre, amb l'agenda dels inquiets de la mà d'Anna Marc.
Això és tot el que explicarem en el programa d'avui.
Comencem, doncs, amb el reportatge de la Unió de Botiguers. Avui coneixem Drac Actiu. Bon dia, Laura Poblet.
Bon dia, inquiet. Avui sí que finalment hem sortit del que seria el nucli urbà i el nucli comercial de l'Espluga i som a la partida del Gorg, en un edifici força singular que s'ha anat transformant a poc i que ara mateix acull l'empresa de lleure Drac Actiu. Avui som aquí perquè la Lali Puig ens pugui donar més detalls d'aquesta empresa. Bon dia, Lali.
Hola, bon dia.
Primer de tot, com tots els altres establiments on hem anat, comencem preguntant pel nom. Vosaltres us dieu Drac Actiu, d'on va sortir aquest nom?
Aquest nom sorgeix, bueno, és l'evolució d'un primer nom que vam tenir. Quan va començar l'empresa es deia Conca Drac Activitats. Conca per la Conca Barberà, DRAC perquè estàvem ubicats entre Lleida i la Conca, i a Lleida també tenen com a, ninot el marraco, lo marraco, i era una manera, era un animal que ens identificava tant a Lleida com aquí a Tarragona. I després ja quan vam CSL, pues per no perdre el nom de DRAC, doncs va quedar com DRAC actiu.
Molt bé, té història. Ens anem trobant que tots els noms tenen la seva història particular, eh? Lali, avui en dia, aquí a DRAC actiu, qui sou els que aneu davant? Perquè sou uns quants i a més teniu treballadors que us acostumen a fer, a ajudar i a participar en la vostra tasca.
A veure, davant de l'empresa estem el Gonzalo, que és el meu soci, que ell és professor a la Universitat de Lleida, l'INEF, i és l'impulsor de l'empresa, diguem-ne. I jo, que estic físicament aquí cada dia. També tenim hasta la Chantal, que és la nostra mà dreta, esquerra, peu, cap i tot, que també està fixa tot l'any, i els diferents treballadors, que molts són d'aquí de l'Espluga, estan ubicats aquí. Alguns treballen per temporada i altres doncs allarguen més a l'any amb nosaltres.
Molt bé, déu-n'hi-do, quina feina també de coordinació i de gestió. Com es porta això de treballar en família?
A veure, jo personalment ho porto molt bé, més que res que tota la vida he treballat en família. Vaig treballar a Barcelona durant 8 anys a les ordres de dos germans grans, que bueno, tampoc vam tenir mai cap problema, i ara doncs treballo amb el Gonzalo, que és el meu marit, i amb la Chantal, que és la meva germana, i no sé, portem com a 25 anys d'empresa, o sigui que suposo que va bé.
Això et volia preguntar, quants anys feia que funcionava DRAC actiu? I com va ser? M'has dit que el Gonzalo potser havia sigut l'impulsor d'aquest projecte, però en quin moment decidiu crear una empresa de lleure aquí a la Conca?
A veure, tot va sorgir perquè jo vaig deixar la feina de Barcelona, vaig anar a viure a Lleida per viure amb ell, aleshores estava a l'atur, i la veritat l'empresa va sorgir com una fórmula d'empleo propi. Aleshores nosaltres fèiem colònies d'estiu a través del Consell Comarcal del Segrià, i un estiu a Tabascan, amb un altre company també d'INEF, del Gonzalo, que es trobava com jo en aquell moment, que estàvem a l'atur i només treballàvem en temporades, el Gonzalo ens va proposar, perquè no ens plantejàvem, muntar una empresa en la que poguéssim treballar del que ens agradava, que eren les colònies d'estiu, i poder oferir colònies durant tot l'any. A partir d'aquí l'empresa en veritat va començar amb aquest company, érem tres socis, el Gonzalo, el Miqui i jo, i així va arrencar. Vam començar a treballar per una casa de colònies ubicada aquí a la Conca, que és English Summer, i aquí va començar una mica més la feina d'escoles durant tot l'any.
Això ha sigut complicat, aquest inici, sobretot, arrencar, a trobar el vostre segment de públic, de mercat, us va costar?
A veure, en un principi la veritat és que nosaltres vam començar perquè ja sortíem, això ho he de dir, amb una base de feina que era aquí a la capella. El que ens va costar va ser dissenyar els productes i dissenyar els paquets que fossin atractius per les escoles. En veritat les escoles ens venien a través d'una agència, amb la qual cosa aquest mínim de seguretat de feina el teníem, i el que ens va costar va ser doncs, el disseny de totes les activitats, perquè és un camp molt, molt ampli, o sigui, tocava moltes branques, des del món medieval, la prehistòria, la natura. Aleshores, tant el Miqui com jo, que era el soci, ens vam haver de preparar molt i per fer de guies de totes aquestes activitats. Aleshores, això és el que ens va costar més, i després anar trobant el personal adequat també.
Amb tots aquests anys que porteu de feina, a part ja d'establir uns productes, com tu dius, pensats específicament per cada segment de mercat, heu ampliat molt la vostra oferta. Ens pots explicar ràpidament alguns dels serveis que oferiu?
A veure, després de començar com a reforçament a les colònies escolars, vam començar a dissenyar els nostres propis productes, esdeveniments esportius, i ja no fa gaire que ens dediquem al turisme actiu. Ens dediquem al turisme actiu des que estem establerts aquí, justament en aquesta fascina, fa 10 anys, i aleshores aquí hem ampliat els productes a serveis de contractació amb el Patronat de Turisme, d'espeleologia, de tallers de prehistòria. També hem ampliat amb lloguer, sobretot, de material de bicicletes. Som una franquícia burricleta, que són unes bicicletes elèctriques, i també fem, som guies de senderisme i fem rutes per tot l'entorn del Bosc de Poblet amb 4x4.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No us heu quedat amb aquests 25 anys, la cosa ha anat evolucionant i ha anat creixent. Ara ens parlaves, Lali, d'aquest edifici. Els que no hi hagueu vingut mai i el recordeu com era abans, segurament si veniu us quedareu parats, perquè això ha anat canviant. Ens pots explicar què era aquest edifici i com ha anat evolucionant també?
Sí, per lo que nosaltres sabem, això era una antiga fascina, del qual a principis de segle, amb l'excedent de raïm de les comarques, es produïa molt alcohol. Aquí a l'Espluga n'hi havia tres, una la tenim aquí a baix al Patronat de Turisme, que es pot visitar i us podeu fer una idea de com funcionaven les fascines en aquella època, i aquesta seria potser, per el que ens han dit a nosaltres, la més gran que hi havia aquí. Aleshores, quan nosaltres la vam trobar, com si diguéssim, estava totalment esfonsada, derruïda, no, quasi bé no hi havia ni sostres, quedaven algunes parets que hem intentat mantenir, i uns arcs típics d'aquell tipus de construcció, i nosaltres hem intentat mantenir el que hem pogut de l'obra primera. Ens van dir en un principi que el més barat hauria sigut tirar-ho tot a terra i tornar-ho a fer de nou, però precisament vam adquirir aquest edifici perquè, bueno, el Gonzalo és un apassionat de la història de les coses, de les persones i de la comarca, i ell el que volia era recuperar precisament la fàbrica i donar-li aquest caire més esportiu, però sense perdre la seva primera idea, no?
Doncs ho han aconseguit, sí que us animem a venir fins aquí i a conèixer les instal·lacions de Drac Actiu. Ara mateix la Dali ens estava comentant que hi havia una certa cooperació amb el Patronat de Turisme, per exemple, i que també vosaltres havíeu anat introduint productes de turisme actiu. Com a agents implicats en aquest camp, heu notat en els últims anys un augment, una davallada, un canvi, heu notat alguna cosa en la demanda turística que us arriba aquí a Drac Actiu?
A veure, nosaltres, com el que és el tema del turisme actiu, veritablement el van començar una miqueta abans de la crisi. Per nosaltres sempre ha sigut una evolució favorable, vull dir, no tinc referències anteriors de les èpoques bones, no, del turisme, amb la qual per nosaltres l'evolució és positiva, s'ha mantingut. Però sí que notem que la gent veritablement es mira molt més a l'hora de fer activitats, ens costa molt perquè la gent surt a passar el dia, saben que han de menjar, poden visitar algun espai més cultural, i a l'hora de fer activitats potser els hi costa una mica si no els hi posem molt a l'abast o els hi fem preus assequibles, o per això tenim diferents promocions familiars o diferents ofertes, perquè així sí que veiem que costa una mica a fer aquesta despesa a l'hora de fer l'activitat.
Us heu d'anar adaptant al que veieu que la gent busque, no? Jo entenc que és important, de tota manera, Lali, que hi hagi una empresa justament situada a l'Espluga que oferti aquest tipus d'activitats, que és una escletxa més oberta en el món turístic, que la gent que visita la Conca doncs pot aprofitar, i això està molt bé. Ens hi hem trobat amb alguns altres establiments que pràcticament eren l'únic lloc a l'Espluga on podies anar a fer aquella cosa, no? O comprar aquell producte. Per tant, avui ens hi tornem a trobar, i això és bo que existeixi, que continuï existint durant molt de temps, evidentment. Per últim, Lali, una última pregunta que també fem a tothom, i és si tu ens podries destacar algun dels serveis o productes que oferiu, ja sigui el que més t'agrada, el que més la gent us demana, el que més us identifique, no ho sé.
A veure, en un principi, clar, nosaltres vam néixer com a empresa d'escoles per colònies, i veritablement és el nostre producte estrella, és veritablement la base del nostre negoci, i potser és el que més ens demanen. Aleshores, a part d'això, doncs, a nosaltres organitzar esdeveniments és una cosa que ens agrada molt, sobretot a esdeveniments esportius en el medi natural, perquè és a l'entorn que ens agrada, i ens agrada preparar-los, sobretot recórrer tot aquest entorn que tenim, descobrir rutes, descobrir camins, i sobretot el més interessant, fer-los descobrir a la gent, perquè a nosaltres ens agrada preparar-ho, però quan veiem la resposta de les persones que hi participen, doncs és el que veritablement és la màxima recompensa. i bueno, sobretot és el que més ens agrada organitzar. A partir d'aquí, pues, qualsevol activitat que fem ens motiva, si no, no la faríem.
Perfecte, Lali, doncs ja ho sabeu, oients, teniu una porta oberta a Drac Actiu per venir a fer qualsevol activitat si teniu ganes de moure-us i de descobrir l'entorn on estem situats. I moltíssimes gràcies, Lali, per explicar-nos-ho també. Fins aviat.
No, gràcies a vosaltres per venir fins aquí.
Adéu.
L'inquiet és aquella persona que no pot parar mai quieta. Per això et volem proposar noves coses. Ara és el moment de les rutes.
I avui us presentem un nou col·laborador. De fet, Armínia, estem molt ben acompanyades aquí a l'estudi ara mateix, no?
Aquest estudi és molt gran i quan hi ha tanta gent com més avui, doncs la veritat és que fa goig, no?
Sí,
fa goig.
Sí, sí, fa goig.
A part del Toni Morlans, doncs podríem dir que tenim a tota la família del Toni Morlans. Tenim a la Guiomar, tenim al Bernat i tenim a la Gemma. Bon dia a tots.
Bon dia.
Bon dia.
No l'hem presentat, l'espai és l'espai de rutes, i el coneixeu, però tenim un col·laborador nou, que és el Toni. On anem amb Toni avui de ruta?
Doncs mira, aprofitant que ha nevat una miqueta i que les muntanyes encara tenen una miqueta de calamar-se i que fa un dia una mica ventós, podrem tenir una mica de fred perquè allà hi toca el vent, però té unes magnífiques vistes a tot el que és la Conca i l'Alt Camp.
I on anem?
On anem?
Al Nas del Gegant, que és el Tossal Gros, que està, és un dels dos cims que hi ha a la Serra Carbonària, que és la Serra de Miramar, d'acord? Des del mirant des de l'Espluga, quan veiem la Serra de Miramar, a mà esquerra tenim el Tossal Gros, que és el Nas del Gegant, que és com si fos un gegant adormit, no? Que sempre hem dit de petits, i a la banda dreta és la Cogulla, que és la que dona el Coll de l'Illa. Doncs avui el que farem serà pujar a dalt el Nas del Gegant.
Abans de començar la ruta, Toni, és una ruta per tots els públics? Pot fer-la tothom o quina dificultat té?
És una ruta molt fàcil, no és apta per tots els públics perquè hi ha bastanta pedra, hi ha punts que potser pot ser una mica complicat, o sigui, has d'estar una mica vessat, has d'anar ben calçat, vull dir, és apta per tots els públics, vull dir que és des dels petits, el Bernat i la Guiomar, perquè els dos l'han fet, la Guiomar amb 3 anys i el Bernat amb 5, vull dir, i l'han fet caminant tota l'estona, es pot fer bé, perquè només són 4 quilòmetres, el que passa és que hi ha llocs que s'ha d'anar una mica al tanto, i per això cap de tots els públics, però que hagin anat a la muntanya o que estiguin acompanyats.
Clar, és a dir, que abans de pujar al Nas del Gegant, doncs hagin tingut una mica d'entreno, que no el primer dia que surtin a la natura se'n vagin ja a fer això, no?
Exacte. Perfecte. Perquè llavors no hi tornaran mai més.
4 quilòmetres en quant de temps?
Depèn. Hi ha bastant desnivell, són 300... 30 metres de desnivell, la ruta aquesta que té 4 quilòmetres, 200 metres, exactament, i el temps pot variar des d'una hora i mitja fins a 2 hores fent-la tranquil·lament caminant. Hi ha molta gent que la fa corrent per entrenar, clar, llavors es pot pujar en 20 minuts i baixar uns altres 20 minuts. El que passa que, clar, que...
Per això ja has d'estar més entrenat, per fer-la.
Una miqueta més, sí.
Abans de començar la ruta, Pica, i ara que ha dit el concepte corre, dir que el Toni Morlans en aquests moments és el vicepresident del Club Atlètic Espluguí, és així?
Sí, és així.
Que esteu en un bon moment, no? Perquè no només...
Bueno,
no només...
Acabem de canviar la Junta ara, o sigui, la Junta feia molts anys que hi era, ho ha fet molt bé fins ara, i, bueno, estaven cansats, necessitaven un relleu, i ha sigut un relleu total, perquè la Junta ha plegat en bloc i ara ens hi hem posat nosaltres, i encara estem una mica així caminant amb terra pantanós, perquè clar, de cop i volta és un volum de feina molt gran i a poc l'estem anant assimilant i bueno, organitzant a poc.
Molt bé, doncs dit això, dit aquesta presentació, som-hi, comencem la ruta?
Sí, i tant. Mira, el que hem de fer és agafar el cotxe, si no volem anar caminant des de l'Espluga, que ja serien 8 quilòmetres més, que també es pot fer, però aniríem en cotxe fins a la localitat de Prenafeta. Passat Prenafeta, fins al final del poble, hi ha una font, i que es diu Font de Guàrdies, i en aquesta font es pot aparcar un cotxe, hi ha un pàrquing més o menys per uns 15-20 cotxes, com a molt, per no, que no es molestin, podrien caber més, però bàsicament és això, i allà seria doncs, el punt d'inici de la ruta. Ja comença a pujar bastant dret, no? O sigui, seguim el GR-175 fins a l'encreuament del Castell de Prenafeta. podríem dir que la pujada té com a tres parts diferenciades. La primera part, que va seguint el GR fins a l'encreuament del Castell de Prenafeta, que llavors has de sortir del GR i tirar recte cap endavant, i una que és bastant dreta, aquesta primera part. La segona part, que comença a ser una mica més planera, puja una miqueta, va planejant, com una mena, entres en una mena de pista, que la pista va fent com un tomet per arribar al que és la cresta, i quan ja et penses que has de pujar escalant, llavors agafes un altre senderó i no puges escalant, sinó que puges vorejant i puges per una mena de carena, que sembla que no tingui vistes, perquè només estàs de cap a terra mirant les pedres, però si en el moment de cansament de la part de dalt, que és la més dreta, potser la que has d'anar entretenint-te, te sentes o et gires enrere, veus el que estàs pujant, no? I llavors, clar, és una satisfacció molt gran, perquè amb 2 quilòmetres de pujada puges 330 metres de desnivell, que és la mateixa distància, el mateix desnivell que hi ha des de l'Espluga fins al Mirador de la Pena, quasi. O sigui, de l'Espluga a Mirador de la Pena hi ha uns 400 metres, i aquí és una miqueta menys, perquè de fet puges més amunt, però vull dir, puges amb 2 quilòmetres.
M'imagino que has d'estar una mica preparat per fer aquesta ruta. Sí, m'estic imaginant.
Una mica, però la pots fer perfectament.
A poc a poc, sí, suposo que es pot fer.
Però quan ha dit això de girar avall i mirar tot el que has pujat, ja, coneixent el Toni, m'imagino...
Et dono una idea.
Que deu ser...
Bueno, però dient que la Guiomar en 3 anys hi va pujar...
Home, clar, però ja, la Guiomar ve d'on ve, no?
Clar, ja, ja ho porta la sang, això.
Sí, no?
Molt bé, un cop hem fet aquests 2 quilòmetres, diguéssim, de què hem ascendit.
Exacte, arribem a dalt a la cresta, i un cop som a aquesta cresta hi ha un rètol, bueno, hi ha un post d'aquest que et diu l'alçada, que et diu que és el Tossal Gros, que és de 857 metres d'alçada, sobre el nivell del mar, aquí estem a 400, i clar, i des d'aquí tens totes les vistes que us dèiem, no? Si mireu cap a ponent, no? Pues veiem l'Espluga, veiem la Conca, veieu Forest, es veu clarament com és la Conca, no? Perquè es diu Conca de Barberà, perquè es veu tota la forma de la Conca, i si mirem cap al darrere, veiem el Pla de Santa Maria, veiem Valls, i en dies com avui, o com demà, que són dies que hi ha vent de ponent, que vol dir que el cel està ras, veiem el mar, vull dir, veiem el mar, i si tens una vista excel·lent i uns bons prismàtics, veus Mallorca i tot, de fet.
Ostres,
déu-n'hi-do.
Sí.
El que passa que, clar, t'ho dic perquè algun dia com avui, que el vent sec de ponent escombre, no? El mestral que és ara escombre fins a... Per això es pot veure fins a Mallorca. Però els tenim uns bons prismàtics perquè a ull nu, vull dir, no es veu. Després, un cop som a dalt, allà podem gaudir l'estona que vulguem. A dalt hi ha un pessebre, que em sembla que han posat els de Montblanc, el Club Excursionista de Montblanc.
Un pessebre?
Sí. Hi ha un pessebre, a molts cims, a la vora del cim o del mirador, sempre hi ha algun pessebret, no? Com a la Pena hi ha aquell pessebre de ferro,
sí,
no? Doncs en altres llocs allà hi ha un pessebre d'algun club excursionista, sigui el del Pla, o sigui el de Valls, o sigui el de Montblanc, doncs amb un cim que el tenen com a propi, doncs van allà i fan un pessebre. Hi ha un pessebret a dalt, i si fa molt de vent, com amb tota cresta, que quan puges després torna a baixar, un truc que tenim sempre al de muntanya és que hi ha molta gent a vegades que està a dalt, que vol estar allà assentat al costat del pal i està suportant tot l'aire de cara. No cal. Fent 3 passos en sentit contrari a l'aresta contrària per on has pujat, en el nostre cas, que tocaria el vent, allà hi ha un contravent, vol dir que hi ha 0 vent.
Que llavors... curiós, no? No ho he sentit mai, això.
Sí, si fixeu, quan a les fotos que tenim de muntanya, o si veieu el bloc de la secció excursionista o així, sempre que veieu la gent esmorzant, a dalt d'un cim, no el veureu mai dalt de la creu del cim, el veureu uns passos més cap aquí o cap allà.
És a dir, la foto sí, foto la veurem al costat
del cim. Sí, la foto sí, amb el cabell voleiant cap al vent.
Però quan hem de disfrutar del menjar, ens apartarem.
Exacte, una miqueta més, i allà, com una sargantilla, prenent el sol allà que
a recer. És a dir, 3 passes... Al contrari...
Sí, 3-4 metres, no n'hi ha més. Si la cresta és prou afilada, fa un contravent, o sigui, el vent és un fluid, no?, com l'aigua,
sí.
Quan troba un impediment, se'n va, o sigui, va cap dalt. Llavors hi ha una zona que quede buida.
Però això passa en totes les crestes.
Això passa en totes les crestes. A no ser que et vingui l'aire directe a favor de la cresta, que llavors hi ha aire per tot arreu. Però normalment la cresta fa de paret, i llavors a la banda contrària estàs més bé.
Molt bé. Esmorzem, contemplem el paisatge.
Exacte.
360 graus, no?
360 graus.
Com vulguem.
El bo que té d'un cim aquest que s'assimilaria molt a un cim pirinenc, tot i ser aquí mateix a la Conca. I llavors, quan estem a dalt, hem vist la vista, que a 360 graus tenim vista, en vez de tornar pel mateix camí, el que farem serà avançar com si seguim la cresta en direcció nord, com si anéssim direcció cap al Pla de Santa Maria, I no res, només baixar uns metres, a mà esquerra ja hi ha un, ja hi ha un sender que baixa, que baixa amb un collet, que seguint-lo sempre, sempre el primer a l'esquerra, farem cap al castell de Prenafeta, que són unes ruïnes que hi ha allà d'un castell antic que hi havia allà a Prenafeta, com una torre de la Guaita, de l'època musulmana, i després d'allà ja tornem a agafar el camí de la primera part d'aquesta que dèiem fins a arribar a Prenafeta. Total, doncs, potser pot ser una hora i mitja, dues hores i mitja, depèn del que t'encantis menjant.
Clar.
Però vull dir, contemplant, és una ruta, perfecta de matí, vull dir que pots sortir tranquil·lament a les 9 i a les 12 baix del cotxe, havent parat tant com vulguis. No?
I és una ruta que tenim aquí al costat de casa.
Exacte, sí, sí, és una ruta, bueno, és això, és molt bonica perquè sembla que sigui, és dura, és una mica exigent, però té moltes bones recompenses, no? Perquè amb poca estona i amb poc desnivell pots arribar a fer molt i està molt bé. Sí.
Doncs bé, Toni, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Jo crec que podríem preguntar-los a la Bernat i a la Guiomar, que ells han fet aquesta ruta. Expliqueu-nos què és el que heu sentit quan feieu aquesta ruta. Us ha agradat? No us ha agradat? Va, Guiomar. T'ha agradat aquesta ruta? Què és el que més t'agrada d'aquesta ruta del nas del gegant? Tocar-li el nas al gegant? Arribar dalt de tot?
Assentar-se dalt del nas, no?
Sí?
Sí.
I tu?
A mi me va agradar tot.
Tot? I és molt difícil pujar aquells 2 quilòmetres que diu el pare de...
Bueno, una mica, perquè t'has d'agafar les pedres, si no marxaries volant.
Mare de Déu!
Sí, bueno, perquè a dalt, si fas un... El bo d'anar allà és un dia que faci una mica de ventet, perquè hi hagi molt bona vista, però clar. Si peses poc, és el que diu, no?
Bueno, no seria el nostre problema en aquests moments, o sigui, el vent no ens tiraria avall.
Però no teníem sensació d'escalar, no?
No, jo en tenia, però...
Ah, tu en tenies una mica de sensació d'escalar, no? Digue-li al pare, digue-li, jo en tenia una mica. Però bé, ho vas fer, no? Vas escalar.
Bueno, poc.
Bueno. Escolta, nois, moltes gràcies per ser aquí a la ràdio, eh? Us ha agradat venir?
Sí.
Sí? Perfecte. Alguna cosa més a afegir sobre, per exemple, el bloc o el centre... perquè és centre excursionista o centre atlètic Esplugui o s'incorpora, com
de
és això?
De fet, el Club Atlètic Esplugui fa molts anys, quan va crear la secció excursionista, es volia crear un club excursionista, el que passa que clar, que un club excursionista s'ha de donar fer estatuts, fer una nova junta, etc. I sent una entitat esportiva i que molts del Club Atlètic érem caminadors, doncs van fer una secció, i és el que hi ha, una secció que cada, durant aquesta època de l'hivern i de primavera i la tardor es fa una sortida quinzenal. No? Cada 15 dies es fa una sortida, que està programada, els socis reben el mailing, i aquí els cartells de la cartellera hi ha
la informació.
La informació, que la gent pot participar-hi, i si li agrada, doncs, s'ha de fer soci per federar-se, bueno, hi ha tot un exemple. L'única cosa és que sempre que aneu a la muntanya hauríeu de portar un mapa, vale? El de l'editorial Piolet està molt bé, que té Serra de Miramar, i si no, doncs hi ha una aplicació molt bona que es diu Wikiloc, d'acord? Que posant l'activitat senderisme i les poses, doncs nas del gegant o Tossal Gros, de seguida te surten les rutes i només posant-ho ja segueixes el track i es pot fer amb el mòbil mateix i va perfecte.
Doncs moltes gràcies, Toni, esperem veure't més sovint aquí a l'Inquiet.
Sí, home, cap problema, ja sabeu.
I parlem ara del gran recapte dels aliments. Gerard, explica'ns una mica en què consisteix això.
Sí, aquesta campanya del Banc d'Aliments, de fet, va començar ahir, que va ser 1 de desembre, i tant ahir com avui es poden fer aquestes donacions, que doncs, són prèvies a la campanya d'hivern, una de les més complicades, i aquest gran recapte d'aliments doncs, a la Conca de Barberà també es pot fer, a l'Espluga de Francolí també. I si voleu, mira, us explico d'entrada en quins dels establiments del municipi es poden fer aquestes donacions, i després recuperarem un petit espai que avui hem pogut fer durant el matí per comprovar aquesta trobada. Doncs bé, els establiments de l'Espluga són el supermercat Qualiment Poblet, també el supermercat Bonària, l'Espar i el Dia. Aquests establiments són els que en els que s'hi poden fer donacions fins avui a la tarda. I bé, aquest matí hem sortit i també ho vam fer ahir, i aquests són els talls de veu que hem pogut doncs construir amb voluntaris i voluntàries de l'Espluga i de Montblanc.
Ja no li tinc
pel camí, s'ha de veure i recórrer a les corbes d'una esquena, tot anirà bé allà.
Bé, jo penso que és important, és una cosa de corresponsabilitat i la crida, doncs, bueno, podria ser doncs, que entre
en
tots ens necessitem.
Va ser l'institut que ens ho va oferir a nosaltres dos i vam dir doncs, que sí, que nosaltres ho volíem fer i volíem ser voluntàries.
Jo crec que és el fet que pots ajudar molta gent, almenys és la meva manera de pensar. Sempre vaig dir que quan me jubilaria em dedicaria a coses socials i ho estic fent. I jo em sento molt bé el dia que faig això o el dia que em toca una altra feina. Però jo em surto molt bé d'aquesta cosa.
La carícia i la metralla i la pena que ens dispara al palau d'uns altres dies d'ahir i de
d'aquest gran recapte que s'està celebrant des d'ahir divendres i avui dissabte. També volem parlar amb la presidenta de Càritas a l'Espluga, que és la Roser Gili. Molt bon dia.
Bon dia.
Com va aquest gran recapte?
De moment va molt bé, però ara gràcies a Déu. Les voluntàries s'han portat molt bé i bueno, està molt bé, eh? I ens convé perquè hi ha molta gent i no teníem menjar.
Clar, perquè és important aquesta campanya, bé abans de l'hivern.
Sí, cada any per Nadal ho fèiem, però això del gran recapte va ser l'any passat que Reus ens van dir que ho féssim. Aquí a l'Espart ho fèiem, però marxava cap a Reus. I jo havia d'anar a buscar a Reus el menjar que baixàvem d'aquí. I llavors ens van dir fer això del gran recapte des de l'any passat que fèiem el recapte.
Què és el que es demanen en aquesta campanya, en aquest gran recapte?
Llet, oli i després Déu, i llavors neteja, eh? Bueno, però la gent que compri el que vulguin, que tot serà benvingut, eh?
També llegums, no? Sí.
És que saps el que ens passa en altres cada... El gener, el juliol i el desembre ens pugen de la Unió Europea. Per la Unió Europea pugen molt arròs, pugen molt cigrons, però tot empaquetat. I llavors es pugen net, però doncs no n'hi ha prou. I clar, llavors això ens va a la mar de bé.
Quina és la... Abans em deies que de moment, i pel que veiem, ja hi ha força caixes. Quina és la resposta dels espluguins, tant en les seves donacions com en la gent que hi ha de voluntaris a cus... Doncs va, la Maria Rosa, que ja està bé aquí aquest matí de dissabte, quina és la resposta dels espluguins? Venen conscienciats, ho saben, no?
La majoria de la gent ja viene conscienciada, com ho estan dient tant a la televisió i a les mitjans públics, la veritat és que no costa gaire, tu nos apropem amb ells i les diem i les donem la bossa, ja no sé el que hi ha que te diuen, no, és que ja he col·laborat, que ha anat a l'altra botiga o tal o qual, la veritat és que tothom molt bé, molt bé.
Té més trobar voluntaris o tampoc?
Home, lo de los voluntaris ha costat una miqueta més, no, Roser?
Sí, els voluntaris no, a veure si l'any que ve trobem més voluntaris. Però bueno, i ens van vindre dos regidors de l'Ajuntament, ajudants, que escolta, no ho havien fet mai, eh?
Mossèn Marcos Vinícius, molt bon dia.
Molt bon dia.
També estàs veient aquest gran recapte, com el veus?
Molt bé, realment estic molt agraït. En principi, realment, teníem la dificultat la qüestió dels voluntaris, perquè no trobaven personal, però al final arribem quasi a 20 persones amb la voluntat de la gent i he anat als 3 supermercats i he detectat que la gent està contribuint molt bé, millor que a Reus, per exemple, que jo estava abans a Reus, i noto que aquí pel poble estic molt agraït.
Aquesta és la primera campanya de gran recapte que vius des de l'Espluga com a rector. En qualsevol cas, l'essència o la base és la mateixa que les que s'han anat fent en els darrers anys. Per què creus que és necessari fer aquestes donacions?
Realment, en el nostre món hi ha molta gent que pateix i ho passa fatal. Nosaltres podem afegir alguna cosa i contribuir amb un granito d'arena, i jo crec que això és molt important, no? En el nostre món hi ha molta gent que ho necessita i pot semblar, mira... llet, això no costa res i segurament que serà una contribució per a algú que no ho té a casa seva.
Bé, encara queden unes horetes d'aquest gran recapte. Si algú ens escolta i encara no ha fet la seva aportació, què li diries?
Bueno, tenim temps avui. La campanya és en aquests dos dies, però sempre és oportunitat, sempre hi ha temps per ajudar, no? Avui fins a les 8 als 3 supermercats, als 4 supermercats de Reus i de l'Espluga, perdona, de l'Espluga, i també, bueno, durant la setmana si algú vol, si no pot ajudar, la parròquia també està disponible. Hi ha també la possibilitat, si a algú li sembla, mi agradaria de comprar un altre supermercat o de comerç local, la parròquia està oberta també per rebre. les donacions.
Molt bé, doncs Marcos Vinicius, moltes gràcies per atendre'ns avui en aquest gran recapte. Us deixem que seguiu amb la campanya d'avui. Moltes gràcies.
Perfecte, de res.
Bé, acomiadarem aquest espai amb la Roser Gili, amb qui el començàvem. Li preguntava el mossèn de l'Espluga, sí, per tota aquella gent que encara no ha fet la seva aportació, què els hem de dir? Tu què els hi diries per acabar?
Jo els hi diria que fessin un cop de cap i vinguessin a comprar i ajudar-nos, perquè doncs ens aniria molt bé. Eh?
Algun producte per sobre dels altres que vegeu?
Neteja, és el que em demanes també, és neteja, llet i oli.
Clar, perquè és una reflexió que també feien en un altre supermercat, es diu gran recapte d'aliments, però no només es demanen aliments, oi?
Sí, no, és el que nosaltres hem de menester, és llet, oli i neteja, és el que... higiene personal.
Molt bé, doncs amb això ens quedem, va començar ahir aquest gran recapte i s'allargarà durant aquesta... Clar, va començar ahir i s'acaba aquesta tarda, per tant, tothom que ens escolti encara pot fer la seva aportació. Molt bé, gràcies. Doncs moltes gràcies avui per atendre l'Espluga FM Ràdio i també per estar contribuint en aquest gran recapte.
Gràcies, A tu, gràcies, a la ràdio també.
Empàtics, enèrgics, entusiastes, curiosos, divertits. A l'Espluga FM Ràdio som inquiets.
Som inquiets i avui coneixerem una nova realitat que tenim a la Conca de Barberà. Es diu Empel, és el primer ateneu popular que tenim a la comarca, un nou espai cultural alternatiu que va obrir les seves portes a Montblanc el passat dia 4 de novembre. Però no us explico més, perquè avui en tenim dos de les seves sòcies. Benvingudes, Marta Civit i Anna Morcillo.
Hola, gràcies.
Benvingudes a Inquiets. Expliqueu-nos una mica l'Empel, d'on sorgeix, com es crea, quina va ser l'inquietud que us fa moure a crear aquest ateneu.
Bueno, van ser un grup de persones que des de fa temps pues, se plantejava la necessitat de crear un espai alternatiu a tot l'associacionisme envers a la cultura tradicional i al turisme, que està molt representat a la Conca, i bueno, volíem fer un espai de trobada per a promoure activitats de caire polític, cultural, artístic, sense estar adscrita a cap partit polític, però sí que fos un fòrum per poder fer que la gent participés, un lloc de comunicació i d'aprenentatge en general. Llavors pues, ens van ajuntar un grup de persones i se va crear aquesta idea.
Se va crear aquesta idea i bueno, tot just esteu arrencant, no? Quina és, quins són els vostres objectius com a associació? Què us agradaria que passés? Quants socis sou? No sé, expliqueu-nos tot el que està passant en aquests moments a l'Empel.
Vale. De moment som 48 persones sòcies, i la idea, evidentment, és que se'n facin molts més. L'Empelt és un espai autogestionat on totes les activitats són proposades per les persones que són sòcies i que, per tant, que també estem oberts a que altra gent pugui fer noves propostes. Però la idea és això, saps? Que no és res tancat, sinó que és un espai obert on tots podem participar, on a nosaltres ens agrada molt que vingui gent diversa i gent nova, i que d'allà va sortint tot, no? Sí que ara hem fet una programació per desembre i gener, que ja hi ha algunes idees que han anat sortint de tot aquest temps que estem treballant i que ja teníem moltes ganes de començar, però o sigui, a partir del febrer no sabem què passarà, inclús aquests dos mesos encara poden sortir activitats noves.
I l'Empel està situat a Montblanc. On teniu el local?
Estem a la muralla Santa Tecla, el número 35, l'antic bar Lennon, i ara pues, estem nosaltres allí.
Una pregunta, per participar en les diverses activitats que realitzen a l'Empel, s'ha de ser soci? És un requisit? O com funciona això dels ateneus?
A veure, tenim una quota de 10 euros al mes que se paga trimestral per socis i 5 per estudiants, jubilats, pensionistes, etc. La idea és que sigui obert, llavors, clar, els socis poden participar en els fòrums de decisió de l'Ateneu, però la idea és que participi tothom, llavors a les activitats pot venir tothom i tothom pot plantejar noves activitats. Llavors, és la idea és també com s'ha gestionat, necessitem diners pues, per mantenir el local, fer activitats, etc. No?
però la idea és que tothom participi com pugui. Hi ha persones que participen en tasques al local, hi ha persones que participen en diners i no venen, sinó que nos apoyen perquè els sembla bona idea, i això també és molt positiu. I llavors la idea és que tothom, hi ha gent que s'està assabentant d'això i està, ah, pues jo vull fer això, sempre he volgut fer això i no trobava un fòrum que m'apugés per fer-ho, no? Llavors pues, volem que tothom de la Conca participi.
I llavors les portes d'aquesta associació, les portes de l'Ampel, estan obertes el fi de setmana? Com funciona? Només quan feu activitats o què sé, pots anar una tarda allí i com diguéssim discutir idees, així, només?
Està obert quan fem activitats.
Val?
El que sí que a la llarga la idea és poder obrir algunes tardes més així, doncs, de que sigui un espai de trobada, de discussió, però bueno, serà com una activitat que organitzarà algú, no? Que potser serà això, doncs una tarda oberta de debat. I el que dèiem de participar, tothom pot participar, les activitats que són normalment xerrades, tallers o activitats així d'un dia no tenen cost, però sí que hi ha unes activitats més continuades, com són tallers de teatre, tai chi, bueno, després si voleu us expliquem una mica quines activitats hi ha.
Expliquem.
Es farà com un donatiu, en realitat, és com una col·laboració que l'Ateneu, se fan activitats, una miqueta de franc, però els diners pues, són per a l'Ateneu també.
Bueno, vull dir que tindran un preu aquestes activitats, llavors hi haurà un preu per socis i un preu per no socis, no? Que és una mica també incentivar que la gent es faci
que les coses no funcionen soles, no? Necessiten... Explica'ns quines
activitats. Les activitats aquestes que seran de moment, que comencem ara amb més periòdiques, hi haurà un taller de teatre un dia a la setmana, hi haurà classes de salsa, hi haurà tai chi, classes de dibuix i pintura i escriptura creativa. Aquestes són les que són així com més periòdiques i que tenen un cost.
Val?
Llavors, activitats puntuals, des de que vam inaugurar el 4 de novembre ja n'hem fet unes quantes, perquè vam acollir l'assemblea de la Conca Terra d'Acollida, que és un col·lectiu que també neix a partir una mica vinculat amb l'Ateneu i que serà el nostre espai de trobada serà l'Ateneu. Llavors, des de la Conca Terra d'Acollida també, per exemple, es faran activitats mensuals a l'Ateneu, que poden ser videofòrums, poden ser xerrades, seran activitats diverses, però serà sempre el tercer divendres de mes a l'Ateneu. I és obert a tothom. Després, també hem fet una xerrada sobre la situació a Mèxic amb l'exèrcit zapatista. Va venir un noi d'allà a explicar-nos una mica com funcionen i en quin moment estan i com estan treballant. Vam fer un acte pel 25 de novembre, que era el Dia contra les Violències Masclistes, vam fer un videofòrum i sopar a l'Ateneu. I ahir es va fer un taller de plantes silvestres comestibles.
I tot això la gent ho pot seguir pels típics canals de comunicació? Quins són els vostres? Com us pot seguir la gent? A través de les xarxes o a través de la web?
Doncs tenim el Facebook i Instagram. Si poseu Ateneu l'Empel, sense la tilde, l'apòstrofe, tot seguit en surt. Allà al Facebook anirem penjant les activitats, la programació, les novetats. També a vegades demanem coses, com cadires plegables, algunes coses que necessiten i que tothom tenint a casa i no fent servir. Llavors, aquest és el canal. També tenim un correu electrònic, que és ateneulempel@gmail.com, i per contactar a nosaltres, però aquests són els canals Facebook i Instagram. Allí teniu també una butlleta d'inscripció per a tots els que voleu inscriure-us, ja? I una butlleta d'activitats per proposar activitats i fer-nos-la arribar.
Esteu contents d'haver creat? Suposo que sí, no, però vull dir, un cop creat, com us sentiu? Quina és la vostra pretensió? És a dir, què us agradaria que passés? Que hi hagués més socis, que es creés, suposo, riquesa cultural dins la comarca, no?
O sigui... Nosaltres estem molt contentes ja amb el que hem aconseguit fins ara, perquè primer, no?, veiem com molt difícil el fet de trobar un local, per exemple, no?, que era el més important, tenir un local on poder fer aquestes activitats, on poder ser un lloc de trobada. Clar, també hem vist que des que tenim el local, tot i que encara no estigués en funcionament, perquè l'hem estat arreglant durant molts mesos, allà ja, només de trobar-nos ja anaven sortint propostes d'activitat, no? I que ara, a partir de que ja tenim el local mínimament arreglat, mínimament, perquè només tenim el pis de baix, hi ha un altre pis a dalt amb una altra sala, que la idea és poder-la arreglar a la llarga i poder fer activitats paral·leles. Només amb la part de baix i amb el que tenim ja han sortit moltes coses, no? En un mes hem fet moltes coses, tenim una programació...
Esteu contents de l'acollida.
Sí, amb aquestes activitats que hem fet ha vingut molta gent, moltes cares noves, no? A la inauguració va venir molta gent interessada. Nosaltres també ens feia por una mica obrir el local amb un bar, que sempre havia sigut un bar, no? Que la gent vingués pensant que tornava a ser un bar. I no, a la inauguració va venir molta gent doncs, a preguntar què era l'Ateneu, què volíem fer... com molt curiosa, no? I
com predisposada a col·laborar i a participar en totes aquestes activitats.
Llavors
estem contentes també perquè ja som 48 socis i bueno, pensem que poden arribar al 100. Esperem que la gent se vagi animant i vagi veient pues, que és un espai que pot créixer i pot ser un...
Tot just fa un mes, no?, que ha nascut l'Empel.
Estem molt contentes, no? Sí. I en relació a les activitats, volíem dir que també farem presentació de llibres, cinefòrum, exposicions d'art, recitals de poesia i tals de vins i cerveses artesanes. I sobretot indicar les pròximes activitats més importants, que serà un mercat d'intercanvi de roba de segona mà, que serà el diumenge 17 de desembre a les 11 al matí, i farem així posem unes tapetes, i una install party, més una festa de solstiu.
Solstici.
A veure, torno a repetir això.
Una el dia, això una, és molt important.
Sí, el dia, insta què?
Sí, el dia 23 de desembre, que és dissabte, fem una install party. La install party és com una fira on venen, com dir-ho, alternatives, diferents cooperatives o entitats o associacions que treballen amb temes d'economia alternativa, social normalment, i on la gent es pot informar i alhora fer-se sòcia, si vol, d'aquestes cooperatives. Per exemple, Som Energia. No? Gent que té curiositat per canviar-se Som Energia, doncs pot venir aquell dia, es pot informar i si, ja, si vols i t'interessa ja pots fer allà els papers per fer el canvi. Hi haurà també Som Connexió, hi haurà també La Violeta, que és un grup de consum que tenim aquí a la Conca de Barberà.
Possiblement algun banc ètic.
Sí, hi haurà Fiare, hi haurà COP57, crec. Bueno, hi haurà així com diverses alternatives, així es farà tota la plaça, com es diu?
De Casal d'Entitats.
Sí.
Des de les 11 fins al
Poblet i Teixidor. I llavors, després ho enllacem amb la festa del solstici i hi haurà un dinar popular i a la tarda hi haurà activitats més lúdiques, tipus bingo, tipus activitats per la canalla...
Això el dia 23
el dia 23 de desembre.
Tot i així ho penjareu a les xarxes socials perquè la gent pugui estar informada. Perfecte, install party. No en sabíem, o sigui, no en teníem ni idea de què era això, però és com un feedback, no? És com que t'informen d'aquestes alternatives.
És com una fira d'economia social i solidària, que la fira aquesta es fa a Barcelona i install party se n'han començat a fer per diversos llocs del territori.
Molt bé. Alguna cosa més a afegir sobre l'Empel, perquè ens queden pocs minuts per arribar a la una del migdia? Aquí la ràdio passa el temps volant, com sempre.
Sobretot que ens seguiu per les xarxes socials, que estigueu pendents de les activitats, perquè ja us diem que n'hi ha moltes, i molt diverses, i molt interessants.
Doncs ja sabeu, aquí al programa Inquiets teniu també un altre canal de comunicació. Si quan estigueu interessats en explicar-nos coses com les que heu fet avui, doncs aquí teniu les portes obertes. Que vagi molt bé aquesta nova associació amb l'ànim de fer créixer l'esperit crític a la comarca i res, molta sort.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Tots els dissabtes a les 12 del matí i els dilluns en reemissió.
bé, falta un minut per la una del migdia. En breus moments començaran els informatius d'aquesta casa. I per tant, Hermínia, fins aquí l'inquiets d'aquest dissabte 2 de desembre.
Fins aquí haver-vos acompanyat, esperem que us ho hàgiu passat bé, que hàgiu après molt, que us hàgiu inquietat molt i sobretot, Jordina, que acabis de passar un molt bon dia del teu aniversari. Gerard, sí. A la part tècnica, perquè si no aquí no tindríem veu, no tindríem veu ni res tindríem.
Bon cap de setmana.
Si no hi hagués el Gerard. Gràcies, bon cap de setmana a tothom.
Adéu.
Adéu, bon cap de setmana.
Qui mai no reculen, Roger de Gràcia, Gustau Muñoz, Batista i Roca, Joan Bastet.